8. Bon dia des de Pals.
Supermatí a Ràdio Capital.
Bon dia a tots i totes, benvinguts un dia més al Supermatí de Ràdio Capital. Són les 8 del matí del dimarts 8 de març. Avui ens espera un dia ennuvolat que pot acabar amb pluges a la tarda vespre. Ara mateix tenim 8 graus a la Bisbal d'Empordà, 10 a Pals i 9 a Sant Feliu de Guíxols. Com sabreu, avui és un dia especial arreu del món perquè és el Dia de les Dones, un dia del qual sovint s'oblida el seu significat. Avui no n'hi ha prou en penjar una foto de color lila, posar el logo d'una empresa de color lila o felicitar les dones. El 8 de març és un dia per reivindicar i commemorar la lluita per la defensa dels drets de les dones i la igualtat, és a dir, la lluita feminista. Aquesta paraula a vegades espanta molta gent. En dies com avui, per exemple, és una bona ocasió per recordar que el feminisme no és més que la recerca d'igualtat entre homes i dones. Dit això, avui tindrem al programa una dona que trenca la norma en un món molt masculí. Parlarem amb Bàrbara Allé, presidenta del grup Costa Brava Centre, sobre les dificultats en què es troben les dones encara avui en dia per accedir a càrrecs importants. Com sempre, també repassarem les notícies del dia al Baix Empordà i acabarem el programa d'avui parlant de tecnologia amb Josep Lluís Vidal. Som al Supermatí de Ràdio Capital. Comencem. Abans de res, és moment de saludar a la redacció del Supermatí. Comencem saludant a la Paula Brines. Paula, bon dia.
Hola, bon dia, Anna.
Roger Rams, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim a l'Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
I a la Maria Alzina.
Hola, bon dia.
Comencem amb els titulars. Avui és el Dia de la Dona i el Baix Empordà s'omple d'activitats, Eugènia.
A la majoria de municipis es farà un acte institucional amb lectura de manifest. A part d'això, també hi haurà varietat d'activitats, des de marxes exploratòries per detectar espais insegurs fins a sopars i confecció de murals feministes.
Denuncien 3 incendis importants a Palafrugell en només una setmana. Això sí, cap d'ells ha tingut conseqüències greus. Sergi.
Malgrat tot, l'activitat humana és la causa principal de brots d'incendis, ja que inicia el 90% dels mateixos, bé per activitat econòmica, com obres o treballs agrícoles, o fins i tot per activitat diària, com l'efecte provocat per burilles de cigarrets, barbacoes o fogueres.
Déu-n'hi-do, 3 incendis en una setmana. Després ampliem aquesta informació. Gairebé enllestida la xarxa ciclista que unirà els nuclis de Calonge i Sant Antoni.
El projecte de xarxa ciclista que ha impulsat l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pretén millorar la connexió dels carrils per a bicicletes, les xarxes ciclistes i les vies verdes existents. Amb un pressupost de gairebé 83.000 euros, el traçat permetrà també la connexió amb altres vies ja existents fora del terme municipal i potenciarà la mobilitat sostenible.
A Torroella s'invertiran més de 178.000 euros per millorar les descàrregues de camions cisterna a la depuradora.
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha aprovat el projecte per millorar les descàrregues dels camions cisterna a la depuradora de Torroella de Montgrí. Les obres, que costen més de 178.000 euros, permetran evitar els embussos i avaries que pateix aquesta instal·lació sistemàticament, que no disposa d'un sistema específic per a aquestes descàrregues. Per una banda, hi haurà una zona per netejar els...
I ara parlem de cultura. Aviat es podrà veure Memòries d'una pandèmia, el documental sobre el confinament en què apareix Torroella de Montgrí. Paula.
El documental s'estrenarà el divendres 11 de març a les 7 al Museu del Mediterrani. En el documental s'hi veu reflectit com es varen viure aquelles setmanes de confinament, com la gent que va fer front a la pandèmia de forma individual i de forma col·lectiva.
I Palamós impulsa un projecte per acostar les arts escèniques i els perfils professionals vinculats als alumnes d'ESO. Paula.
La iniciativa Involucra Art la coordinen conjuntament les àrees d'ensenyament i cultura de l'Ajuntament i la realitzen els integrants de la companyia palamosina de dansa Cobos Mica Company. busquen donar resposta al buit d'activitat cultural que, segons diuen, hi ha en el pas de l'educació primària a la secundària.
I tot seguit és moment d'escoltar la previsió del temps amb el Marc Vilà. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà aquest dimarts? Què podem esperar avui?
Avui el dia seguirà insegur i variable. Tindrem un dia amb nuvolades que en principi al matí no seran tan efectives i deixaran veure algun raig de sol. De cara a la tarda i sobretot més al vespre i nit esperem una nova pertorbació que ens farà ploure. Però això ja seria durant la tarda i més acabat la jornada d'avui i començar la de demà. La probabilitat de ruixats més eficients l'esperem entrada a la nit. Avui, tot esperant el nou episodi, tindrem algunes mostres de canvi i això es veurà amb dos variables. Amb el progressiu ennuvolament del cel i amb vent de garbí que bufarà moderat, sobretot de cara al migdia i a la tarda. Pel que fa a temperatures, no seran gaire càlides. Al migdia, perquè amb prou feines arribarem als 15 graus. Però per contrapartida, no tenim temperatures gens fredes ara al matí, que són de l'ordre dels 4-6 graus a la comarca. Però els propers dies seguirem parlant d'inseguretat que ens portarà dies amb poc protagonisme del sol, tot esperant un final de setmana que podria portar un període d'uns dies de màxima inestabilitat.
Moltes gràcies, Marc. Passen 6 minuts de les 8 del matí i nosaltres aprofitem ara per fer una ullada ràpida als titulars del dia més enllà del Baix Empordà. Per començar hem de parlar d'Ucraïna, òbviament. 13è dia de guerra, aquest matí el Ministeri de Defensa d'Ucraïna ha fet públic un informe en què assegura que l'avenç de les tropes russes s'ha alentit. Mentrestant, però, ja són més d'1,7 milions les persones que han marxat d'Ucraïna buscant refugi arreu del món. I avui, en el Dia de les Dones, hem d'explicar també una notícia que continua present, i és que les dones d'Espanya cobren encara un 9% menys que els homes. I finalment, en una carta a Felip VI, el rei emèrit comunica que viurà a Abu Dhabi, on diu que ha trobat tranquil·litat, però que tornarà sovint a Espanya. I ara, com sabeu, com cada dia que tenim un equip de comentaristes de Ràdio Capital, és moment d'escoltar el comentari del dia, que avui ens el porta Dani Chicano.
La direcció de l'àmbit de les arts escèniques de Girona, a la qual va accedir per concurs l'Helena Carmona l'estiu passat, és la darrera incorporació d'una dona a la direcció d'un equipament escènic de comarques gironines o a un lloc de responsabilitat en les programacions. Carmona suma a la jove Aina Batge Figueres, la Laura Francès a Salrà, l'Alba Gómez de la Junquera, l'Ingrid Calpe Banyoles, la Maranta Giberta Lloret de Mar o l'experimentada Tena Busquets a Olot. I això provoca un seguit de moviments interessants que fins ara no havien tingut l'amplitud que fora desitjable que tingueren, per diversos motius, però que ara és possible per la manera d'entendre l'exercici del poder de les dones, que ho articulen de manera més horitzontal, que estan més atentes a les necessitats de l'altre, que són més propenses a crear xarxa i a la col·laboració, perquè la resta de programadores són per elles un node més de la xarxa i no la competència. A les comarques gironines, el diàleg entre les dones abans esmentades és fluid, s'ha intensificat darrerament, aviat donarà fruits saborosos i està obert a noves incorporacions, siguin dones o homes. El sector i, per extensió, la societat són els més beneficiats d'aquesta visió en l'àmbit de la gestió cultural, perquè permet establir circuits, fer acords, optimitzar els recursos i té la capacitat de brindar-nos una mirada més amable, més diversa, més polièdrica i més humana sobre el món. Crec que precisament avui és el dia més indicat per valorar les dones que duen a terme aquesta tasca.
Gràcies, Dani Chicano. Doncs, seguint amb la tònica del 8 de març, la cançó del dia ens la porta avui Taylor Swift. En aquesta cançó la cantant reflexiona si en moltes situacions en què ella se l'ha criticat durament s'haurien jutjat o vist de manera diferent si ella hagués estat un home. The Man és la cançó del dia. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes, yeah, what's that like? I'm so sick.
of this I deserve, what I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, or let the players play, I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. Of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man, I'd be the man, I'd be the man, man. What's it like to brag about raking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They'd paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33. Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972 300 228 o a garoïnada.cat.
Les garoïnes, els restaurants de la garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Club...
A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
Aquest dia de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Som al supermatí de Ràdio Capital i pràcticament ja és un quart de nou del matí. Com us avançàvem a la portada, avui és 8 de març, Dia de les Dones. És un dia important perquè simbolitza la lluita feminista i el seu objectiu, aconseguir l'igualtat entre homes i dones en tots els àmbits. Arreu del Baix Empordà es faran activitats en motiu d'aquest dia. Les repassem amb l'Eugènia Güell. Eugènia.
A Pals s'ha fet una programació pel 8M amb el lema «Avancem cap a una normalitat feminista». A les 12 es llegirà el manifest a la plaça Major. Després es col·locarà una pancarta reivindicativa a la façana de l'Ajuntament i s'il·luminarà el vaixell de color lila.
I a Palafrugell.
Les activitats programades estan relacionades amb el dret de les dones de gaudir i estar tranquil·les a l'espai públic, sense por. Per això, el dimarts a les 7 es farà una marxa exploratòria per detectar els punts insegurs als carrers de Palafrugell. Abans, a les 6:30, també es farà un acte reivindicatiu i institucional a la plaça Nova.
Així doncs, marxa a les 7 de la tarda, encara us hi podeu apuntar, que segur que és molt interessant. Què fan ara a Palamós?
També es farà un acte institucional a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament i serà a partir de les 7 de la tarda quan es farà un acte organitzat per l'Associació de Dones de Palamós i Sant Joan per conèixer les experiències i bones pràctiques que es duen a terme en els centres educatius del municipi en relació amb la igualtat de gènere. Es farà a l'equipament municipal de les Galeries Carme.
A la Bisbal d'Empordà també hi haurà una concentració davant l'Ajuntament a les 12.
A les 8, el grup de dones La Bisbal ha organitzat una concentració al passeig Marimon Espré que es desplaçarà fins al pavelló. Allà es farà la lectura del manifest, es confeccionarà un mural de ceràmica de manera conjunta i també s'oferirà poesia i música hondurenya. Durant tot el dia, a més, tots els comerços de La Bisbal es tenyiran de color lila.
Perfecte, i ara anem cap a Torroella de Montgrí.
La lectura del manifest del Dia de les Dones es farà a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila i tot seguit el cor de dones farà una actuació a la mateixa plaça. Finalment, hi ha un sopar de dones organitzat al cafè de la plaça de la Vila a les 9 del vespre.
I per acabar, anem a Castell-Platja d'Aro. Què s'hi farà?
Hi haurà una aturada feminista davant de l'Ajuntament a les 12. Es farà la lectura del manifest i el mateix es farà a Begú. Lectura de manifest a les 12 davant de l'Ajuntament.
Doncs ja ho sabeu. Un ampli ventall d'activitats per celebrar aquest 8 de març. Tothom qui vulgui, al Baix Empordà. Gràcies, Eugènia. La desigualtat, però, arriba a molts àmbits, com dèiem, també arriba al sector turístic, i és que les dones només ocupen el 25% dels càrrecs de responsabilitat a la indústria turística global. Per això avui ens acompanya una de les dones que trenca amb aquesta norma. Bàrbara Llé, a part de ser la directora de l'hotel Sant Roc de Calellà de Palafrugell, també és la presidenta del grup Costa Brava Centre. Senyora Llé, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Volíem parlar amb vostè perquè, si no m'equivoco, el món del turisme és encara un món molt masculí. Llavors, quin és el seu procés per arribar fins on és ara?
Bé, procés també és una nova generació, Vull dir, m'agradaria trencar aquesta llança a favor del meu sector, perquè realment ja ha fet un canvi i la meva, sobretot el canvi generacional ha provocat aquest canvi també de paritat, sobretot. No, jo a veure, no... La meva escala professionalment parlant doncs ha sigut molt progressiva. Jo no, m'he dedicat a l'hostaleria per accident, tot i que la meva família ve de l'hostaleria de tota la vida. No volia, jo volia ser biòloga, vull dir, no té res a veure. Però bueno, vaig veure que era un món que molt apassionant, que m'agradava, que em podia desenvolupar també la part lingüística, que m'agrada molt parlar idiomes i tinc forta facilitat, i sobretot el caràcter aquest tan obert d'aquest sector, no?, que et permet doncs poder viatjar, poder relacionar-te amb gent, i això és el que em va traure del món turístic. Llavors jo em vaig voltar molt durant uns quants anys pel món i cap al 2000, més o menys, 2002, em vaig tornar cap aquí, em vaig establir, vaig crear una empresa de gestió turística i després, poc després, els meus pares em van dir: tu, noi, que ens volem jubilar i necessitem que entris en l'empresa familiar, no? Sí, ja hi havia el meu germà, també, però bueno, creien que, encertadament, que l'empresa amb una sola persona era difícil portar-la. I bé, paral·lelament, doncs, el món de l'associacionisme sempre ha estat molt vinculat a la meva família. El meu pare ja havia sigut, el meu avi ja havia sigut president en el seu moment, el meu pare també, i bé, jo sempre he estat molt vinculada i en el moment en què se'm va proposar, doncs, no vaig poder dir que no, ni per res, perquè realment, a més, hi crec molt en l'associacionisme i crec molt en l'ajuda dels companys del mateix sector per tirar endavant projectes i vaig dir que endavant. I em vaig trobar amb una junta, doncs, realment que necessitava un canvi generacional. I es va fer, i ara per exemple, a la meva junta som, ara poder dir que un error, però crec que som més dones que homes, i tots som cap als 40, entre 35 i 50 anys, o 5, i 55 anys, val? Som la següent generació, no? Una generació força, força jove, amb empenta, que venim del món de l'universitat, per tant tenim una ment dintre del sector turístic, vull dir, perquè antigament doncs no era la norma, no?, que el director hagi sigut universitari, no? Ara, aquesta tercera o quarta generació que ja estem portant les empreses, doncs tenim un caràcter molt diferent i per tant, la paritat hi és sempre, no? Uh-huh. Sí que és veritat que quan te'n vas a entitats més grans, digues federacions, digues confederacions, o PIMEC, o que són agrupacions d'empresa, que ja hi entren altres sectors que no només la turística, doncs sí que realment cal que comencem a fotre canya, perquè és molt, està molt enrere, no? És molt retrògrada, no?
Clar, però de bueno, seguida parlem, entrarem més en aquest tema, però jo ara que mencionava aquest càrrec de presidenta i el canvi que va suposar, clar, durant molts anys el grup Costa Brava Centre, el president sempre havia estat un home, no?
Sí. Bueno, no, el president de Costa Brava, de l'associació, no. La meva predecessora va ser una dona. Vull dir, però és un també t'he de dir que és una cooperativa d'empreses i associació bastant atípica, eh? No és molt normal que 15 anys enrere fos presidida per una dona, val? Perquè ja serà Montse i deu ser això. Si jo ja porto 5 anys, ella va fer dues candidatures de 4 anys cada una, vull dir, ja és això, fa 15 anys. Crec que no trobaves masses associacions amb dones al capdavant, eh? Vull dir que... I avui en dia no n'hi ha, eh? Moltes associacions empresarials on hi hagi una dona al capdavant, però està canviant, està canviant, va.
Sí, home, ja va sent hora.
Sí.
No sé si vostè... al llarg de la seva carrera, que ens explicava, ha patit dificultats o discriminacions pel fet de ser dona, a vegades, no sé, estereotips o alguna cosa així.
Mira, ahir quan vas comentar que voleu que parléssim una mica, m'ho vaig estar pensant, eh? I dic, és que jo crec que tinc la sort, també tinc molta mala memòria, però jo crec que tinc la sort de no sentir-me mai discriminada en cap àmbit, eh? Vull dir, ni personal ni professional. Però sí que et diré que, i cada cop menys, perquè també cada cop soc més gran i m'importa menys les coses, no? Però sí que et diré que quan era més jove i havia d'estar en alguna, això, no? En alguna reunió amb empresaris del sector turístic, ja a nivell més gran, a Barcelona o Girona, eh? Doncs sí que realment em feia petita, jo. Però bueno, per què? Pues perquè em donava compte que era l'única dona i l'única que tenia menys de 40 anys, no? I clar, això et feia reflexionar i pensar, és de veritat? de veritat, el 2000, no sé, 15 o 16 o 17, ens hem de sentir així. No em sentia discriminada, ni si parlava que també, vulguis o no, doncs deixaves d'exterioritzar-te gaire perquè et senties com una mica cohibida. Clar. Doncs no, en cap moment em vaig sentir ni maltractada, ni, o no maltractada en aquest sentit, ni... Però sí que em sentia com... Bueno, ni em menystenien, Vull dir, però sí que et senties una mica... Bueno, et senties còmoda, no?
I és una mica el problema de falta de referents, no? Moltes vegades...
Aquí està, no? Que miraves, no?, la sala i deies, ostres, però si sóc l'única dona, ostres, però si tots són americanes, no? I tu dius, buf, i això... Sí que m'hi trobava molt, molt. I com que, a més, com t'he dit, tradicionalment sempre he estat vinculada al món de l'associacionisme, tot i que només fa 5 anys que soc presidenta del gremi, fa molts anys que m'hi trobo amb això, no? També t'he de dir que sembla que està començant a canviar, però encara falta, Ja et dic, la nostra junta és atípica, No trobes això. Sí que n'hi ha algunes que ja estan fent el canvi generacional, però no és el més normal. Però, bueno, jo crec que anem pel bon camí. Avui en dia pots trobar-te quasi més directores d'hotel que directors en la nostra zona, Parlo de la nostra zona turística, No et dic més avall per res, ni més amunt tampoc per res, Però sí. La nostra petita zona, que és de Sant Feliu a l'Escala, la dona té un pes, I anar en càrrecs mitjos, intermitjos, vull dir, mitjos i directius, Però encara falta, sí.
Clar, avui en dia imagino que encara no es pot parlar d'igualtat entre homes i dones al món laboral, suposo que estarà d'acord amb mi.
Sí, passa, vull dir, però també t'he de dir, depèn del sector. Clar. El nostre sector també per la naturalesa de la feina, la majoria d'establiments hi ha paritat. En el meu som mig dones, mig homes. Però per què? També per el que et dic, per la naturalesa de la feina. És més fàcil trobar-te dones per cobrir les vacants de netejadores que nois, que homes, està clar. O és més fàcil trobar recepcionistes dones que recepcionistes homes.
Però és tonto,
és el que anava a dir. És un estereotip perquè tant un com l'altre podríem fer la feina igual de bé.
I
que no, jo en aquest sentit, a casa meu, la paritat és en tots els sentits. Vull dir, no perquè siguis dona no aixecaràs pes, vull dir, poder, si ets més dèbil demanaràs ajuda, però o si ets home no agafaràs una escombra. Vull dir, aquests estereotips, jo poder perquè a casa meu des de petita pues, m'han ensenyat que tothom ha de fer de tot, no? I, per tant, doncs, ho he inculcat a l'hotel. Però ningú cobra més per ser o no ser home o dona. Vull dir, és que a mi, inclús dir-ho, em fa com vergonya, no? Que realment encara, o hagi pogut, o passi això. A mi em fa vergonya.
Al principi del programa ho comentàvem que avui un dels titulars que surt, perquè és el Dia de la Dona, és que encara les dones cobren un 9% menys que els homes a Espanya. Això, per sort, en molts sectors doncs, ja està solucionat, però és una realitat
encara. Ho trobo molt fort. Jo això, tota la vida, ho he trobat molt fort. És que no ho entenc. No entenc que el sou no vingui donat per les aptituds i no pel gènere. Vull dir, és que això a mi em treu de polleguera, vull dir, no ho entenc.
Sí, i a vegades el 8 de març, també ho comentàvem abans, que se simplifica o s'oblida que hi ha molts àmbits que cal tractar i aquest n'és un, no?
Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
Ara que parlàvem dels estereotips, li volia preguntar també si des del grup Costa Brava Centre o des del seu hotel mateix, o vostè com a directora, duen a terme alguna tasca o acció per fomentar aquesta igualtat de gènere o la paritat en el dia a dia?
És que no et sabria dir si fem alguna cosa expressament fer veure aquest problema en altres llocs. Perquè és que com que no existeix a casa nostra, vull dir, m'entens? Vull dir, no pots intentar trobar o fer alguna cosa per un problema que no existeix. El Sant Roc no existeix. Vull dir, a Cal Liret, que és la tuta que tinc, no existeix, només hi ha dones. El grup Costa Brava Centre tampoc existeix, perquè el 90% de la gent que hi treballa són dones. Llavors, clar, queda com una mica ridícul, no?, fer alguna acció per fer veure que si no hi és el problema. Per tant, no fem. Que jo crec que el dia a dia ja el fem, la feina, perquè el client que ve a casa veu quina es respira que clar. Hi ha una directora que és la que resol els problemes, la que fa l'atenció. Per tant, ja veuen de quin tarannà és l'empresa. M'entens? Uh-huh. Llavors, fer alguna cosa, doncs, és com... No ho veiem. Bueno, jo no... És que ni se m'havia passat pel cap pensar que havia de fer alguna cosa perquè els meus treballadors no se sentissin que tenim paritat, perquè és que... ja existeix, vull dir, no hi és el problema, no? Llavors...
Uh-huh. Millor.
Sí,
referia
a l'estiu, igual,
a alguna mesura, alguns locals, doncs a l'estiu potser, com que hi ha més gent i tal, potser tenen alguna mesura de seguretat o una cosa així, però si no hi ha problema, encara millor. No,
cap ni un, cap problema, res.
Molt bé. Ja per anar acabant, senyora Allé, quines creu que són les perspectives de futur que existeixen per les dones en el sector hoteler i de restauració?
A veure, jo crec que anem molt bé, perquè cada cop el pes de la dona és més important en els càrrecs directius i cada cop se la valora més. També penso que una dona al capdavant de qualsevol empresa, però més crec davant d'una empresa de serveis, té un caràcter diferent. I ara tiraré una llança a favor de la dona i no en paritat, sinó... Uh-huh. Jo sí. Ho noto, jo veig quan entro en un espai que ha estat tocat per una dona o que ha estat dissenyat per una dona o que l'arquitecte ha sigut una dona o que... M'entens? I per tant, també notes quan entres en un restaurant que ha estat dirigit per una dona, no? Hi ha detalls, hi ha una mena d'aura, no? Que em sap greu, però que a l'home li costa, perquè té menys sensibilitat, no té res més que... És tema d'hormones, vull dir, no té més que això. Però bueno, però es nota. Llavors, jo crec que la dona té molt de futur en aquest sector, perquè aquest sector és molt sensible amb aquestes coses. I per tant, jo, bueno, li auguro un futur fantàstic.
Així potser, per exemple, el Costa Brava Centre, que ens comentava que hi ha gairebé més dones com a directores d'hotel, ara potser moltes noies joves sí que tenen referents que potser vostè no tenia, no?
Bueno, això també. A veure, jo he tingut un referent fantàstic, que han sigut la meva àvia i la meva mare. La meva àvia i la meva mare han sigut capdavanteres d'una empresa i han sigut elles que han portat l'hotel. Llavors, jo, és per això que et deia, jo ho he tingut molt fàcil tot, en aquest sentit, no en els altres, però en aquest sentit ho he tingut molt fàcil, perquè jo referent a nivell personal ja n'he tingut, no? Però sí, encara falta, perquè si tu te'n vas a qualsevol conferència de gurús, del turisme i tal, encara només dues americanes, eh? I en aquest àmbit, és a dir, a l'àmbit de l'hostaleria, jo crec que ja el tenim guanyat, diguem-ho així. Però l'àmbit del sector turístic professional, sí, és a dir, els experts en turisme, aquí encara ens falta feina.
Què es podria fer? Què demanaria a vostè?
Bueno, pues que confiéssim més en les dones, simplement, que les organitzacions que decideixen fer congressos i presentació, oi, presentacions,
conferències
sobre el sector turístic, el futur del sector, o qualsevol dels temes que en puguem ser expertes totes, uns que confiïn més en les dones. No n'hi ha. Ho trobes de tant en tant. I això sí que jo crec que seria interessant. Perquè aquí sí que neixen els referents.
Clar.
I és això.
Clar, doncs mira. Com sempre, trobem coses que s'han millorat i coses que encara falten, que tiren molt camp per córrer encara.
I tant, i tant.
Doncs, Bàrbara Llé, presidenta del Costa Brava Centre, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i que acabi de passar molt bon dia.
Igualment, moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 6 minuts de 8:45 del matí i som al Supermatí de Ràdio Capital per seguir explicant les notícies més importants del Baix Empordà. Comencem parlant de Palafrugell perquè durant aquesta setmana el municipi ha patit 3 incendis prou importants que, afortunadament, no van acabar tenint conseqüències greus ni un impacte important en els espais naturals. Malgrat tot, l'activitat humana és la causa principal de brots d'incendis, ja que inicia el 90% dels mateixos, bé per activitat econòmica, com obres o treballs agrícoles, o fins i tot per activitat diària, amb bolilles de cigarrets, barbacoes o fogueres. Sergi.
La meitat de focs antròpics són deguts a la temeritat i al comportament perillós. Es podria evitar més del 50% de l'inici del foc aplicant les accions adequades diàriament. Les èpoques de sequera, amb forta calor i poca humitat, fan augmentar el risc d'incendi al bosc i als espais naturals. A més, el vent contribueix a la propagació dels incendis. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Palafrugell aconsella als veïns i visitants extremar les precaucions a l'hora de realitzar qualsevol activitat a l'aire lliure on hi hagi implicats elements vinculats al foc. A més, dipositar restes de cendres o residus de barbacoes als contenidors pot acabar provocant que les deixalles actuïn com a element accelerant del foc.
I seguim amb en Sergi Vilena per explicar que ja està gairebé enllestida la xarxa ciclista que unirà els nuclis de Calonge i Sant Antoni. El projecte de xarxa ciclista que ha impulsat l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pretén millorar la connexió dels carrils per bicicletes, les xarxes ciclistes i les vies verdes existents. Amb un pressupost de gairebé 83.000 euros, el traçat permetrà també la connexió amb altres vies ja existents fora del terme municipal i potenciarà la mobilitat sostenible.
L'empresa Girot Service SL és l'encarregada dels treballs, que complementen el projecte de via verda entre els nuclis urbans de Castell Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge, promogut per part del Consorci de les Vies Verdes de Girona. L'itinerari té una longitud aproximada de 6,7 quilòmetres i circularà per camins, vorals de carrers i carrils bici ja existents, a excepció d'alguns trams de nova creació que s'ubicaran en espais ja disponibles. Fins ara, la connexió entre Sant Antoni de Calonge, Torre Valentina i Calonge es realitzava sobretot per l'Avinguda de la Unió. Aquesta nova xarxa ciclista enllaçarà amb la via verda ja existent propera a l'Avinguda Andorra.
I per altra banda, la connexió amb el terme de Palamós també permetrà donar-li continuïtat a la via verda entre Palamós i Palafrugell, no?
Exacte, i també es facilitarà l'accés dels usuaris de la via al nucli de Calonge, on es realitzarà una zona de parada. De la mateixa manera, els nuclis de Castell Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni estaran interconnectats. Posteriorment, la via permetrà tornar a l'altre costat de Sant Antoni de Calonge, on existeix, en el límit de terme amb Palamós, la zona esportiva mancomunada entre Palamós, Vall-llobrega i Calonge i Sant Antoni. A més de ser un itinerari de connexió d'altres vies ciclistes i d'unió amb els nuclis de Torre Valentina, Calonge i Sant Antoni, permetrà també arribar a zones escolars, zones esportives, zones verdes amb activitats i el Palau Firal. El recorregut permetrà que una tipologia molt variada d'usuaris no motoritzats gaudeixin d'un espai de lleure i al mateix temps contribuirà a una menor contaminació.
I ara anem cap a Torroella de Montgrí perquè s'invertiran més de 178.000 euros per millorar les descàrregues dels camions cisterna a la depuradora, ens explica en Roger Rams.
El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha aprovat el projecte per millorar les descàrregues dels camions cisterna a la depuradora de Torroella de Montgrí. Les obres, que costen més de 178.000 euros, permetran evitar els embussos i avaries que pateix aquesta instal·lació sistemàticament, que no disposa d'un sistema específic per a aquestes descàrregues. Per una banda, hi haurà una zona per netejar els camions i per l'altra s'instal·larà una trampa de sorres que permetrà extreure els sòlids i decantar l'aigua que posteriorment es conduirà fins a la zona de pretractament de la depuradora. Després de rebre l'aval del Consorci, a partir d'ara s'engegaran els tràmits per licitar el projecte i tirar-ne endavant les obres. L'estació depuradora d'aigües residuals de Torroella rep tots els camions cisterna dels municipis de l'entorn. Tot i que les aigües residuals que transporten s'assimilen a aquelles domèstiques, durant les descàrregues l'Eder pateix taps i avaries que, segons subratlla l'Ajuntament, comprometen el funcionament de les instal·lacions. Per solucionar-ho i eliminar els problemes actuals, s'instal·larà un sistema específic per a les descàrregues de camions cisterna. El projecte que ja ha aprovat el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona té un pressupost de 178.600 euros. Segons concreta l'Ajuntament de Torroella, la descàrrega dels camions es farà mitjançant una mànega. Tot allò que portin passarà per la trampa de sorres on les aigües residuals decantades es conduiran per un canal amb tamisitat de sortida i des d'aquí entraran a la zona de pretractament a la depuradora.
Supermatí. Gràcies, Roger. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Bé, doncs escoltem aquesta música perquè és moment de parlar de cultura i de festes de primavera. La Colla Garnatxa ja es prepara per les festes de primavera de Palafrugell. Ho han explicat el cap de la Colla Garnatxa, Lluís Pallet, i Esther Bairet, membre de la mateixa colla, a Veus de l'Empordà amb la Mar Coll. A més, també han recordat part de la història de la colla i l'impacte que tenen les festes de primavera a la població, Maria.
La tendència és que cada cop hi hagi menys colles, però que aquestes tinguin més membres. Dins la colla, cadascú té una tasca. Tot i això, els integrants, quan toca treballar i acabar la feina, hi col·laboren tots. Actualment, la colla Garnatxa és una colla molt variada, tal com explica l'Ester.
És una pena, sí. Som molta gent, a més, i és una colla molt variada. D'això, a més, sempre n'hem fet bandera, no? Va ser o va iniciar-se com una colla potser molt familiar, mm-hmm. I això ha perdurat en el temps i és el que volem mantenir, no? Llavors, hi ha gent de totes les edats, tothom és benvingut. El que passa és que, clar, hi ha un límit que no depèn de nosaltres, però que estem obligats a respectar perquè si no...
A vegades hi ha persones de l'any anterior que no volen sortir al carnaval i marxen per deixar entrar altres persones. Sempre hi ha una fluctuació de persones que venen i van. El màxim que es poden apuntar a la colla Garnatxa són 120 persones.
Les festes de primavera són un referent i més després que la Generalitat de Catalunya les va reconèixer com a element festiu d'interès nacional.
Les festes de primavera són una festivitat que identifica Palafrugell i, tot i que han evolucionat, és una manera d'agrair aquesta feina a la població. La colla Garnatxa ha guanyat 17 cops les festes de primavera, tot i que també han evolucionat al llarg dels anys. Però el més important, destaquen l'Esther i en Lluís, és passar-s'ho bé.
És la feina de tota una, de moltes generacions i que a part d'això serveixi per ajudar a tot el carrossaire i a les festes de primavera, perquè mou molta gent i és una festa que no s'ha de perdre, i de cares a l'Ajuntament i als que d'allò, doncs, que hi apostin per això.
Podeu escoltar la resta de l'entrevista a la pàgina web de Ràdio Capital.
I aquesta setmana s'estrena un documental. És el documental Memòries d'una pandèmia. Es tracta d'un documental sobre el confinament en què hi apareix Torroella i que es podrà veure el divendres 11 de març a les 7 del vespre al Museu de la Mediterrània, Paula.
Amb l'esclat de la Covid-19, diferents museus van començar una recollida de documents, imatges i objectes per testimoniar el pas de la pandèmia per Catalunya. Un dels museus que hi va participar va ser el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, que va recollir materials del municipi. El documental mostra material recollit per 22 museus d'història i etnologia de Catalunya, juntament amb el testimoni d'un antropòlogo. Reflecteix com es van viure aquelles setmanes de confinament, com la gent que va fer front a la pandèmia, de forma individual i de forma col·lectiva. A nivell local, hi ha un protagonisme especial de la gent del carrer Hospital de Torroella.
Repàs informatiu d'avui. Parlant de Palamós, l'Ajuntament impulsa el projecte Involucrat per acostar les arts escèniques i tots els perfils professionals que hi han vinculats als alumnes d'ESO. Paula.
Coordina l'iniciativa conjuntament les àrees d'ensenyament i cultura de l'Ajuntament i la realitzen els integrants de la companyia palamosina de dansa Cosmica Company. El projecte se centra en la presentació d'espectacles i en el desenvolupament de tallers xerrades amb professionals per aportar informació bàsica i entretenir el món artístic. A més, vol donar resposta al buit d'activitat cultural que, segons diuen, hi ha en el pas de l'educació primària a la secundària. La voluntat és la d'anar introduint professionals de diferents sectors culturals, directors, dramaturgs, tècnics, per dur a terme xerrades en les quals es pugui explicar i compartir amb el jovent la seva experiència professional i el seu paper dins el món de les arts. El programa es va iniciar el mes de febrer amb la realització de 8 tallers que es van fer en els mateixos centres educatius d'ESO. I durant la setmana passada es van realitzar dues presentacions, representacions d'espectacles, que van tenir lloc al Teatre La Gorga.
Gràcies, Paula. Nosaltres de seguida tornem per parlar de tecnologia amb Josep Lluís Vidal.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics, ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 9 del matí, tornem a ser al supermatí de Ràdio Capital i ara acabarem el programa, com cada dimarts, parlant de tecnologia amb Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia. A veure si em sent en Josep Lluís.
Hola, bon dia, ara em sentiu?
Hola, ara sí que et sentim. Vale. Què tal?
Què tal, bon dia. Doncs mira, com sempre, corrent, de pressa i amb problemes per connectar-me.
Això no,
sense
no,
problemes,
no,
això no seria el mateix, Josep.
No, clar, aquestes accions que tens una mica per això, no? Una mica per problemes tècnics, és tecnologia, i la tecnologia en directe, a més, doncs és una mica...
Clar, bueno, ens anima una mica al matí.
Emocionant, sí. No, diríem?
Exacte, podem dir-ho així. Sí.
Bueno.
Josep Lluís, avui ens portes alguns temes molt interessants.
Sí, a veure, la veritat és que la cosa amb el tema de la guerra de Rússia amb Ucraïna, doncs està donant molt de joc en l'àmbit tecnològic. De fet, ja fa temps i setmanes que parlem d'atacs, ciberatacs, no? Contra diverses webs institucionals, sistemes institucionals, fins i tot algunes empreses d'Ucraïna, suposadament que provenen de Rússia, no? Que aquesta era una mica també l'altra guerra, no? La no militar, no? Que pot tenir, a més, unes conseqüències molt i molt importants, no? Doncs bé, ara l'altra guerra, la no militar, la que no s'està desenvolupant sobre el territori, doncs s'està manifestant en l'àmbit de les tecnològiques, no? Per exemple, doncs en totes les empreses, no només tecnològiques, sinó de tots els sectors, que han abandonat Rússia en les darreres setmanes. En l'àmbit de tecnologia, doncs, del sector tecnològic, doncs destaquem, per exemple, que Google ha restringit l'accés de Google Maps a tot el territori de Rússia, però també, ostres, atenció a Ucraïna. I en el cas d'Ucraïna, clar, ho van justificar per una qüestió de seguretat, no? Perquè deien que bé, que no, millor que no donar pistes a segons qui de les ubicacions a segons, ostres, quins efectius o segons quins actius, no? Però en el cas de Rússia, doncs s'han bloquejat Google Maps. Per exemple, altra que també ha sortit de Rússia, tot això temporalment, perquè, a veure, no sé, però jo crec que tenim l'esperança de que aquest conflicte no s'allargui.
Esperem que no. Esperem que no. Llavors, sembla mentida, doncs, que es pugui bloquejar el Google Maps, que aquí el tenim.
Sí, clar, és que pensa com seria la nostra vida ara sense Google Maps, sense Drive, sense
terrible.
Dropbox, sense... Terrible.
I tant.
Sí, seria un bon adjectiu. De fet, alguna vegada ho havíem parlat, no? De fer una mica una simulació, no? Del que serien 24 hores sense Drive, sense Maps, sense Gmail, sense Dropbox, sense internet en general. I no sé, poder potser ens sorprenem i desenvolupem tots unes capacitats que fins ara teníem una mica amagades.
Jo me'n recordo d'un dia que va caure tot durant unes hores i, home, va ser una bona desconnexió.
Sí, clar, és que depèn tot una mica com ho plantegis, no? O sigui, realment com et prenguis aquelles hores. Dius, mira, m'ho prenc com que no puc fer res i estic ansiós o realment aprofito per no sé, per viure una mica més enllà del mòbil. Bé, escolta, que ens estem desviant del tema.
Sí, va,
La cosa que dèiem, no? Les tecnològiques que han sortit de Rússia en les darreres, no les darreres setmanes, en els darrers dies, millor dit. No, mira, per exemple, doncs PayPal també ha anunciat que suspenia pagaments, tot i que donaria un temps a tots els que tinguessin transaccions pendents, els que tinguessin també actius en els comptes a l'hora de per retirar-los, però el cas és que ja també han decidit que no, que almenys temporalment no operaran. I aquí ve també l'altre gran gegant que han tingut problemes a Rússia i és Facebook, no? Però en aquest cas no ha sigut per decisió pròpia. Ha sigut Rússia, l'estat rus, Vladimir Putin, vaja, en definitiva, que és el que ha decidit doncs bloquejar unilateralment a Facebook. I tot això, atenció, perquè no li està agradant el tractament que està fent la plataforma amb els mitjans russos o prorussos, no?
Per què serà?
Clar, doncs mira, Facebook doncs va vetar l'aparició en el feed d'algunes notícies que considerava que eren news, no? Que no eren verídiques.
Clar.
I com ha reaccionat Putin? Doncs mira, directament bloquejant tota la plataforma. És a dir, els russos s'han quedat sense Facebook.
Això és un bon indicador, també. Ja no per nosaltres, sinó per la població russa. Ostres.
De moltes... Sí, tant. Sí, sí, però de moment només Facebook. WhatsApp i Instagram, de moment aguanten. Però vaja, que no sé si realment els hi quedarà gaires dies, depèn de com vagin les coses, no?
Creus que pot anar més? Que poden acabar...
Tot dependrà de com evolucioni el conflicte, si això continua amb una escalada o... Ai, perdó, que tinc la veu una mica d'aquella manera.
És molt aviat.
Potser una miqueta, sí. Tot dependrà una mica de com evolucioni, si això continua amb una escalada sense fi o realment comencen a calmar-se una mica els ànims, per dir-ho.
Esperem que no.
De manera col·loquial. Jo també espero que, pel bé de tothom, això continuï cap a la baixa i que realment doncs, puguem puguem tothom tenir serveis que s'han fet imprescindibles en els últims anys. Mira, per exemple, Apple també ha tingut problemes per desenvolupar els seus serveis a Rússia, concretament, i també ha decidit suspendre el sistema de pagaments amb Apple Pay. Bé, la llista és molt llarga, si això s'hi ha afegit també Visa, Mastercard, American Express, les targetes de crèdit, també han suspès les seves operacions a Rússia. Realment la llista és molt llarga de tecnològiques que han decidit sortir del país, o que bé Rússia les ha vetat per una qüestió de, són representació de l'enemic.
Doncs esperem que no duri gaire setmanes això i que no n'haguem de parlar gaire més, la veritat.
Exacte. Escolta, el que sí hem de parlar avui també és una altra qüestió també preocupant, no potser al nivell, evidentment, de la guerra de Rússia i Ucraïna, però sí que tothom que tingui un mòbil de Samsung Galaxy, un Galaxy de Samsung, que és el model més...
Hi ha molts.
Les versions més coneguts del mercat, no? I és el que tu dius, hi ha molts en el mercat.
Sí.
Doncs han tingut un problema amb el seu codi font, el que fa que l'aparell funcioni, vaja. Doncs l'han hackejat, l'han robat i l'han posat, atenció, a disposició de tota la comunitat hacker a través de, no t'ho perdis, canals de Telegram.
Ostres!
És allò que sentiu a internet profunda, saps?
Sí.
O sigui, hi ha un canal de Telegram on ara mateix hi ha disponible el codi font de funcions bàsiques i vitals dels Samsung Galaxy.
Ostres, però això, quines conseqüències pot tenir això? Vull dir...
Doncs mira, d'entrada, Samsung ha fet un comunicat en el que diuen que no s'han vist compromeses dades personals dels seus usuaris, però que sí que s'ha vist compromès, per exemple, tota la part del codi que fa que el telèfon s'engegui. Quines conseqüències pot tenir això? Doncs mira, realment, a nivell d'usuari, si realment és cert que no s'han robat dades, doncs ben poques a nivell d'usuari. Ara, a nivell d'empresa, és un robatori de propietat intel·lectual en tota regla. Vull dir, aquí pot haver realment altres empreses que se'n beneficiïn d'aquest codi font i comencin a produir telèfons en massa, en sèrie, no? I clar, això a nivell empresarial sí que és un cop important per la marca.
I no? Tant.
Per la companyia. És el que t'he dit.
Estaran contents, Samsung. Mare meva.
Sí, entre cometes, no? Contents, jo diria.
Sí, sí.
No crec que estiguessin molt contents.
Mare meva.
Però bueno, que de moment en principi no hem de patir per les dades personals, tot i que bé, jo sempre ho poso una mica en quarantena perquè cada vegada que surt una companyia gran dient que l'atac no ha tingut repercussions amb les dades personals dels usuaris, a cap d'un temps se sap que sí.
Que sí, que no pot... Sí, sí, sí.
Bueno. Clar, però vaja, en fi. El que sí que recomanen des de la companyia és canviar contrasenyes. Per tant,
doncs mira, aquí tingui un Galaxy i ja està.
El consell.
Sí.
Sí, sí. Ens queda temps per un últim apunt?
Sí. A més, a mi m'interessa molt perquè hem de parlar de TikTok, no?
Sí, sí, exacte, exacte. Mira, TikTok, aquesta xarxa social que s'ha fet viral, viral, s'ha fet molt coneguda en els últims anys, sobretot arran de la pandèmia cap aquí, no?
I tant.
Doncs bé, primer només permetien vídeos de 15 segons, després van augmentar a 60 segons, després a 2 minuts. Doncs bé, ara ja són 10 minuts els que es poden els vídeos que es poden publicar a TikTok, no?
No,
la cosa, la cosa doncs ha anat evolucionant i clar, evidentment aquest augment del temps de durada dels vídeos permesos a TikTok, jo l'interpreto com una autèntica declaració d'intencions de fer la competència a YouTube, a Instagram, etcètera, etcètera, no? Vull dir, al final sí que és veritat que TikTok té altre valor afegit, no? Que són tots els complements, no? Dels vídeos, per dir-ho així, no?
Sí, l'algoritme.
I tot això, però vaja, que en definitiva el que hagin destacat ara l'augment de la durada dels vídeos permesa, doncs està clar que volen anar més enllà, no? Que volen anar a competir amb el rei dels vídeos, que és en aquest cas YouTube, no? I que, clar, perquè amb un vídeo de 2 minuts poca cosa pots dir, no? Realment, si realment vols fer, per exemple, un tutorial o si vols fer la típica recepta de cuina, per exemple, doncs amb 2 minuts és difícil, no? En canvi, en 10 minuts, doncs ja la cosa és diferent.
Sí que, sí que és veritat que a vegades quan es feien receptes o així, sí que ho han de traspassar a una altra aplicació per fer el vídeo complet. Però al mateix temps, una mica la gràcia de TikTok són els vídeos ràpids, no? No ho sé, veurem si els surt bé l'estratègia.
Clar, aquí s'haurà de veure l'aposta si realment l'han pensat bé o no, perquè clar, sí que és veritat, és el que tu dius, no? O sigui, vídeos ràpids, la gent tampoc està per consumir no coses molt, molt llargues, no?
Clar.
Per bé o per malament? Sí. Això després ja és un altre tema, no? Però sí que és veritat que la gràcia i la potència de TikTok en aquests últims temps ha estat aquesta, no? O sigui, consumir continguts ràpids. Jo 15 segons trobo que és massa efímer, no? Però potser ara la mida de dos minuts era la